Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ella, el rodillo ventral, bàsicament tot era un fosso de sorra. O de terra compactada.
Que no es fessin mal a l'espatlla, quan queien, exacte, o al cap.
La majoria dels high schools als Estats Units tenien aquest tipus de fossos de salt d'alçada. Però clar, si tu vas d'esquena i caus d'esquena, et pots fer molt mal. De fet, ell es va fracturar dues vèrtebres mentre en tot aquest llarg procés de 2 anys intentar perfeccionar la seva tècnica i tal. Però en aquell moment van començar a popularitzar-se les colchonetes toves. I això, clar, va contribuir a que el tio digués, pues sí, ara sí.
M'hi tiro d'esquena.
Ara puc arriscar. I clar, quan comences a mirar les marques d'un tio que era incapaç de saltar un 52, resulta que ell, amb 17 anys, gràcies a aquesta tècnica, ja superava l'1,90. Amb 18 anys saltava 1,97.
Déu-n'hi-do.
I en aquest temps va ser quan va haver-hi una revista que es deia Medford Mail Tribune, que li va fer una foto saltant d'esquenes, ho va publicar i va publicar la història de Fosbury i es va convertir en popular al seu país i se n'enfotien moltíssim perquè deien titulaven la foto el saltador més vago del món. Com, clar, quan tu eres d'esquena sembla que estiguis, que et tiris al sofà, no?, d'alguna manera.
Sí.
Doncs, clar, i el van matxacar dient que allò era antiacadèmic, que allò no tenia recorregut, que no aniria enlloc, etcètera, etcètera. De fet, quan l'any 1965 s'enrola a la Universitat d'Oregon State, el seu tècnic li diu, noi, canvia l'estil, no vull això que fas. Però, clar, el tio, amb una competició, salta 2,08, bat el rècord històric del college, i l'entrenador d'Oregon li diu, molt bé, noi, pues res, farem el que tu diguis, no parlem més. Clar, l'any 1968 ja era un dels millors saltadors del seu país, es va classificar per anar als Jocs de Mèxic, als trials van anar 3 saltadors americans, tots 3 van saltar els 2,20, i un cop allà va guanyar l'or amb 2,24, batent el rècord dels Estats Units i el rècord olímpic, no va tenir mai el rècord del món. De fet, en aquella final olímpica de Mèxic, va intentar el rècord del món, que llavors estava en 2,28, ell va demanar que li posessin el llistó amb 2,29, el rècord del món era d'un soviètic que es deia Valery Brumel i que feia rodillo ventral, però no, ni tan sols s'hi va apropar. Però bueno, el cas és que tothom va quedar meravellat d'aquell nou salt i ho van començar a adoptar saltadors de tot el món. De fet, a Múnich 72, 4 anys més tard, dels 40 participants de salt d'alçada, 28 ja feien servir la tècnica de Fosbury, més de la meitat. Això només amb un plaç de 4 anys, tios de tot el món. Fosbury no va anar en aquells jocs perquè no es va classificar i just després d'intentar-ho es va retirar molt jove perquè en aquella època els atletes eren amateurs, no podien cobrar i s'havia de buscar la vida. Ell es va llicenciar en enginyeria i, de fet, es va establir a Idaho, va muntar una empresa d'enginyeria que li va funcionar bastant bé. I si mires la progressió, des de l'any 72 fins avui, tots els medallistes de salt d'alçada, menys 2, ho han fet amb l'estil de Fosbury. Tots. Que són molts, eh?
I els altres 2 que han fet?
Els altres 2, un va ser or l'any 72, precisament, i l'altre va fer bronze en el joc següent.
Perquè la resta jo només he vist saltar d'esquenes.
Tots tenim això vist, però si busques imatges vintage de com es saltava abans, veureu el rodillo ventral, fins i tot la tisora, etcètera, etcètera. I tal.
I ell va fer 2,20...
2,24 va ser la seva millor marca, rècord olímpic de l'època i rècord dels Estats Units. Això és el que va fer. Però sí que va obrir els ulls a totes les generacions que han vingut darrere seu, perquè és un salt que és energèticament més eficaç i que està demostrat, si ara el rècord crec que és 2,45...
És que t'ho anava a dir ara, clar. Javier Sotomayor a Salamanca, l'any 93...
2,45.
Té el rècord del món, que és 2,45.
Sí, sí.
Però des del 93 ningú ha pogut superar el salt de Sotomayor a Salamanca.
No, hi ha gent que s'hi ha apropat, el Barxim, el Caterí que tenim actualment, que és molt bo i tal, que aquest diuen que podria ser la persona que ho batés, però... Jo he vist desfilar ja diverses generacions de persones que presumptament podien batre el rècord del Sotomayor i encara estem esperant. Hi ha rècords com aquest, com el del Jonathan Edwards a triple salt, etcètera, que...
No, perquè veient Duplantis, que aquest tio ha pulveritzat tots els rècords de salt en perxa,
sí.
I en canvi aquest de salt l'alçada... No, no.
Bueno, Duplantis és molt Duplantis, eh? Vull dir, Duplantis estem davant d'un cas excepcional. Jo crec que després de Duplantis ho tornarem a veure una cosa igual. Però bueno, el temps vindrà i em donarà i em traurà raons. I el Fosbury, més enllà de l'admiració que va despertar tot el món, el seu propi país es va guanyar molts haters perquè va ser un dels poquíssims atletes americans blancs que va recolzar les protestes dels atletes del Black Power, de Tommy Smith, de John Carlos. I ell va ser dels pocs que els hi va donar el recolzament, i evidentment tota l'Amèrica blanca anglosaxona protestant el va massacrar titllant-lo de traïdor, d'amic dels negres, de no sé què, no sé quantos. Però bueno, escolta'm, va tenir una petita carrera política com a membre del Partit Demòcrata, però no va triomfar gaire.
No gaire, no?
No, perquè intentar imposar-te sent del Partit Demòcrata a Idaho... hòstia, complicat, eh?
Sí.
Complicat.
O sigui, l'inventor del salt d'alçada d'esquena i, a més, implicat amb la societat negra també.
Un crac,
artista. Fosbury, des d'aquí, doncs, el nostre homenatge avui que ens ha deixat aquest mite del salt d'alçada. Mira, Javier Sotomayor, rècord del món 2.45, amb dones... Estefka Kostadinova, búlgara, 2.09.
Sí, 2.09. També fa anys, femení, eh? Sí, sí.
Està al 87, el rècord del món de Kostadinova.
També fa anys. Per això et dic que hi ha una sèrie de rècords que... El de llargada. El de llargada deixa el córrer, també. Sí.
Tu saltaries o no? A l'estil Fosbury o...
Jo quan anava a col·legi saltava.
Ah, sí?
Sí, saltava. I no jo, tots saltaven Fosbury. O sigui, en aquella època ja estava molt establert que saltava Fosbury.
I on vas arribar? A saltar?
No, quina no et sabria dir, potser 1.70 o així.
Déu-n'hi-do, Llorenç.
Sí, perquè jo no sóc alt, eh?
T'ho anava a dir, que no ets molt alt. Vull dir que
em pesen pesa molt els collons. Ja, em deixen créixer.
Com es digui. Gràcies, David. Et llegim al Mundo Deportivo.
Adéu.
Va, tancarem amb les portades, amb el nostre estudiant en pràctiques, el Manu Vilardell. Hola, Manu!
Hola, bona nit. Alex.
Hola, què tal? Bona nit. A veure, per on va Mundo Deportivo aquest dimarts?
Doncs mira, Mundo Deportivo titula Así presiona el Madrid, fent referència que Iturralde González va desvalar el carrusel canalla que Florentino li havia coaccionat després d'un partit al Santiago Bernabéu.
Per tant, el cas Negreira en portada Mundo Deportivo, també l'esport.
Alta tensión. El caso Negreira crispa la relación Barça-Madrid antes del Clásico.
L'esportiu...
L'altre líder, l'espectacular rendiment de Ter Stegen, que acumula 19 porteries a 0 en 25 jornades i intervencions determinants, impulsa un Barça enfortit des del darrere.
I anem a Madrid, a veure per on va demà. Déu-n'hi-do, la portada del Marca que estic veient.
Sí, amb una silueta del
l'escut del Barça.
Del Futbol Club Barcelona. Olla a pressió. El caso Negreira enturbia el futbol espanyol.
Realment, la portada tota blanca, amb la silueta de l'escut del Barça i olla a pressió ben gran de cara ja a escalfar aquest clàssic de diumenge al Camp Nou. I l'as?
Vuelve el mago, amb una imatge de Karim Benzema que retorna als entrenaments i estarà disponible pel partit de tornada a les 8:00 contra el Liverpool de la Champions.
Aquest dimecres també el farem a RAC1. Tot això trobareu demà a les portades. Gràcies, Manu.
A tu.
Adéu, bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Des de 8:45 ja la Champions es juga a RAC1 i a partir de les 11 aquí serem, els del Tu Diràs.
Tu Diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 8 minuts de la una. Els governs d'Europa i els Estats Units insisteixen a demanar calma després que el col·lapse del Silicon Valley Bank hagi provocat una jornada de fortes pèrdues a les borses d'arreu del món. Recordem que es tracta d'un banc especialitzat en el finançament de start-ups i que la seva fallida és la més gran d'una entitat nord-americana des de la caiguda de Lehman Brothers l'any 2008. De les borses europees, la que s'ha endut la pitjor part és precisament la borsa espanyola, que ha patit la seva pitjor caiguda dels últims 9 mesos, baixant més d'un 3%. En canvi, Wall Street ha salvat els mobles, tot i que obert en vermell ha aconseguit tancar amb una caiguda de només el 0,28%. Ara bé, com dèiem, des de l'Eurogrup s'han afanyat a deixar clar que la situació no té per què afectar Europa. En parlava el seu president, Pascal Donohue.
So we're very much aware of the market volatility.
Som molt conscients que això és una mostra més de la volatilitat de l'economia, però és una situació que es dona en el context de la caiguda d'un banc. I el nostre missatge és el mateix, i és molt clar. Això és una circumstància molt particular, i aquí a Europa la situació dels bancs és molt diferent degut als canvis que s'han fet en els últims anys.
Due to all of the changes that have been made in recent years.
Mentrestant, el president dels Estats Units, Joe Biden, també ha volgut fer una crida a la calma. Assegura que, tot i la caiguda del Silicon Valley Bank, el sistema financer del seu país és segur i que els estalvis dels ciutadans no estan en perill. Amnistia Internacional denuncia que en els últims 9 anys les bales de foam que utilitza la policia han causat 5 casos de lesions molt greus a Catalunya. És el que alerta l'informe de l'organització My Eye Exploded, que ha investigat aquest tipus de projectils en més d'una trentena de països. A casa nostra n'ha documentat les lesions des del 2014, quan es van introduir les bales de foam després de la prohibició de les pilotes de goma. Dels 5 casos de lesions molt greus, 2 persones van patir un traumatisme cranioencefàlic, una altra va perdre el testicle i 2 més van perdre un ull. Per tot plegat, l'organització demana que es prohibeixin els projectils i exigeix controls més estrictes del seu ús. Més coses aquest dimarts. Fa 3 anys que el govern espanyol va aprovar el primer estat d'alarma per la pandèmia. Era el 14 de març del 2020. El Consell de Ministres s'havia reunit de forma extraordinària en dissabte davant de l'allau de contagis de Covid que omplia de malalts als hospitals i també les unitats de cures intensives. I Pedro Sánchez va sortir en directe per anunciar que a partir de l'endemà quedava totalment prohibit sortir de casa si no era imprescindible. Només es podia anar a treballar, a comprar menjar o al metge. Aquest era el primer estat d'alarma que es va allargar durant setmanes fins al 21 de juny, quan es va acabar la desescalada per fases. 3 anys després, la gran majoria de la població ha pogut tornar totalment a la normalitat. I també aquest dimarts començarà el Tribunal Superior de Justícia la repetició del judici a la mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell. Això vol dir que Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet s'asseuran de nou al banc dels acusats perquè l'any 2017 van permetre que es votés la llei del referèndum i la llei de desconnexió. La diferència respecte al primer cop que els van jutjar és que no hi seran ni el president de la TSJ, Jesús Maria Barrientos, ni tampoc el jutge Carlos Ramos. El Tribunal Suprem va anul·lar la sentència anterior de 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa perquè considerava que els dos magistrats no eren imparcials. Més qüestions. Un de cada 4 infants de menys de 10 anys té mòbil. Des del Col·legi d'Oficial de Metges de Barcelona alerten que els trastorns mentals entre nens i joves són el problema de salut pública més important que té Catalunya en aquests moments. És per això que el seu president, Jaume Padrós, parla de segrest mental i reclama més implicació de les administracions.
És necessari que els governs siguin capaços d'elaborar normes que tinguin ànima. La potestas, si té autoritas, basada en l'evidència i en la millor ètica, és quan realment pot traduir i pot projectar a la població les coses que són essencialment bones o les coses que són essencialment dolentes.
Padrós ho ha dit aquest vespre en una taula rodona organitzada pel Col·legi de Metges que portava per nom Mòbils i xarxes, un risc greu per la salut d'infants i adolescents. I un últim apunt perquè Rosalía i Rauw Alejandro, que són parella, trauran un disc conjunt amb 3 cançons. De moment només se sap que es publicarà el 24 de març, divendres de la setmana que ve, i que inclourà 3 temes, Besos, Vampiros i Promeses. Ho han anunciat tots dos a les xarxes, on també han ensenyat la portada de l'àlbum, que són 2 erres negres entrellaçades. I ara als esports, amb Xavi Puig.
El Girona ha perdut contra l'Atlètic de Madrid per 0-1 amb un gol de Morata a la sortida d'un córner en el temps afegit de la segona part. A més, Oriol Romeu i Aleix García no han pogut acabar el partit lesionats. Amb aquest resultat, el Girona acaba la jornada 4 punts per sobre de la zona de descens. La Fiscalia ha demanat que Luis Enrique i Ernesto Valverde testifiquin en el cas Negreira perquè van entrenar al Barça durant les temporades que la justícia està investigant. A tot això, el president blaugrana, Joan Laporta, emocionat en un acte amb els capitans dels diversos equips del club, ha desafiat els que ataquen el Barça pel cas Enríquez Negreira.
No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut.
La Champions
torna... Que sigui per debilitat.
La Champions torna demà a les 9 a RAC1, la tornada del Manchester City Leipzig i el Porto Inter. L'equip de Guardiola va empatar 1 al partit d'anada i l'Inter intentarà fer bo l'1-0 obtingut a Milà. En tenis a Indian Wells, la catalana Paula Badosa ha quedat eliminada a la segona ronda contra Rybakina, i a la Champions de bàsquet el Baxi Manresa busca segellar matemàticament el seu pas a quarts de final aquest dimarts a la pista del Bonn Alemany.
I pel que fa al temps, aquest dimarts ens llevarem amb més fred i al migdia les temperatures recularan de manera brusca, tret de la costa i el prelitoral central i també la Costa Daurada, on fins i tot podem sumar algun grau. Anirà nevant intermitentment a la Vall d'Aran i a zones properes a partir de 1.200 a 1.400 metres, tard amb alguns ruixats a les comarques de Girona i ben intens sobretot al sud del país, que també es deixarà notar al sud de les comarques de Lleida i Barcelona. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colònia Oaf.
partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1.